Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 23 de novembre del 2024. Ahir es va presentar a la Cartoixa d'Escaladei la nova museografia del monument, que inclou nova senyalètica, un nou audiovisual i una experiència de realitat virtual que transporta els visitants a la Cartoixa del segle XVII. Adaptar els monuments i el patrimoni cultural a les noves tecnologies és tot un repte, i a vegades, si no es fa bé, pot sortir-ne un bon nyap. No és el cas de la Cartoixa, que proposa tot d'elements que a través de les noves tecnologies ens permeten viatjar fins al passat per conèixer millor la història del monument. Així doncs, cal reconèixer la feina dels equips que han treballat per fer aquesta nova proposta, que té com a màxim objectiu donar a conèixer el patrimoni català i que la societat se'l senti seu. Si en teniu l'oportunitat, feu una visita a la Cartoixa. I és veritat que sovint els monuments que són més propers també són els més desconeguts. Així que feu-lo favor d'anar-hi i gaudiu d'una visita i d'un espai altament recomanable. De l'acte de presentació d'ahir a la Cartoixa en parlarem abastament en aquest informatiu. Però a més, també us explicarem que el Consell Comarcal del Priorat va aprovar, en el ple celebrat dilluns, una moció de suport als afectats per la Dana del País Valencià, i que demà se celebra a Falset la 8a edició de la jornada Barreres Fora. També parlarem del Mos Festival, que torna la setmana que ve al Priorat, i entrevistarem a l'Adela Margalef i la Dolors Vilalta, en el cap de setmana en què se celebra Santa Cecília i en el que la banda de música Vila de Falset clou els actes de celebració del seu 50è aniversari. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Com dèiem a la portada, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, va presentar ahir divendres Els ulls de la història a la Cartoixa d'Escaladei. Aquest projecte presenta una lectura actualitzada de la història del monument a través de les noves tecnologies i oferint nous recursos interpretatius totalment integrats en l'entorn arquitectònic. D'aquesta manera es pretén millorar l'experiència de la visita i aconseguir una simbiosi entre la preservació del patrimoni cultural i la interpretació històrica, dos dels principals objectius que s'ha marcat el Departament de Cultura per aquesta legislatura. En aquest sentit, el projecte Els ulls de la història busca apropar els monuments al públic de manera vivencial a través de nous relats i de tecnologia immersiva. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
Després d'anys de molta recerca, de recerca molt rigorosa, d'intervencions arqueològiques, d'intervencions de restauració, de consolidació i de posada en valor del patrimoni, ara tocava fer un pas endavant en la interpretació de qualitat d'aquest monument, que és una mica el centre neuràlgic i l'articulador de tota una comarca.
La consellera de Cultura també va apuntar que socialitzar el patrimoni és clau per assegurar la transmissió de valors, reforçar el sentit de pertinença, la construcció d'imaginaris col·lectius i l'enfortiment de la cohesió social.
És un objectiu d'aquest govern, el patrimoni en si, tota la seva posada en valor i el que això representa, la part de la socialització, com no pot ser d'una altra manera, serà una part molt important i continuarà sent una part molt important. Aquesta ha de ser la legislatura dels drets culturals, estem treballant per eixamplar aquests drets i per garantir aquests drets a tota la ciutadania i, per suposat, garantir el dret al patrimoni, a la preservació del nostre patrimoni comú, aquest que ens relliga, que ens dona l'oportunitat de cohesionar-nos entre nosaltres, d'explicar-nos com a comunitat, per nosaltres és una part molt important.
En la seva visita a la Cartoixa, la consellera va estar acompanyada per l'alcaldessa de la Morera de Montsant, Meritxell Martorell, que destacava que la nova museografia dona més valor encara al patrimoni històric i cultural de la comarca.
Molt contenta, com sempre, de poder ser aquí a la Cartoixa inaugurant activitats i projectes com el d'avui. Sempre dic que la Cartoixa és casa i això d'avui ens situa una mica més al mapa. Crec que serà un atractiu i un valor afegit tant com pel monument com per la comarca.
Així doncs, les actuacions realitzades a la Cartoixa combinen recursos analògics, com l'actualització de la senyalització, amb l'ús de noves tecnologies, com la realitat virtual i altres experiències immersives. Alhora, potencien les històries de les persones que van habitar aquests murs i mostren com eren els espais que han patit alteracions al llarg dels anys. La cap de l'àrea de monuments del Departament de Cultura de la Generalitat, Carme Vergés, destacava la importància d'adequar els monuments als visitants.
Un projecte que, tenint, evidentment, com a protagonista la Cartoixa, vol posar el focus d'atenció en les persones que el visiten, en la interpretació dels espais i en la reivindicació de noves narratives que permetin establir ponts de connexió entre el passat i el nostre propi present.
En aquest sentit, Vergés va explicar que s'ha renovat tota la senyalètica de la Cartoixa i que s'ha creat una guia multimèdia que acompanya el visitant durant el recorregut, identificant i contextualitzant cada espai, fent de la visita una experiència interactiva. Així mateix, també s'hi pot veure un nou audiovisual titulat El silenci etern, el qual evoca la quotidianitat dels monjos cartoixans, on el silenci i els sons de la natura esdevenen veritables protagonistes de la vida espiritual. Amb tot, la cap de l'àrea de monuments va destacar la nova experiència de realitat virtual, que transporta el visitant a la Cartoixa del segle XVII a través de la veu i l'experiència vital de l'artífex de la decoració de l'església, Joaquim Juncosa.
L'experiència immersiva de realitat virtual tanca aquest recorregut. En aquest cas, l'aposta tecnològica és evident i valenta. Utilitzem, i el més important, posem al servei del relat que volem explicar les virtuts que ens ofereix el metavers per recrear uns espais i així poder comprendre millor i de manera experiencial el dia a dia de la Cartoixa, la seva organització altament jerarquitzada. Per això i conscientment s'ha triat un lloc que formava part dels monjos que s'ocupaven dels treballs manuals i l'esplendor artístic que va irradiar d'aquest centre. Joaquim Juncosa, pintor documentat al segle XII, del qual n'hem reconstruït la seva biografia, tot i que amb alguna llicència literària, ja ho veureu, serà el nostre protagonista, qui en primera persona i des de la seva mirada ens acompanyarà per uns escenaris reconstruïts que anirem reconeixent i comprenent fins a tancar una història personal que comença ja a l'inici de la guia multimèdia, però que tanque la pròpia història de la Cartoixa.
Finalment, Carme Vergés també va voler donar importància als recursos educatius que s'han preparat per tal que les escoles i instituts catalans puguin donar a conèixer als estudiants i treballar el patrimoni cultural del nostre país.
El projecte Els Ulls de la Història no acaba a la Cartoixa, sinó que trenca els murs a través d'una experiència didàctica que se suma a la ja feta al Cogul. Es tracta d'un recurs educatiu que s'adreça a l'alumnat de primer cicle de secundària de Catalunya amb l'objectiu d'experimentar el patrimoni cultural a l'aula de manera vivencial mitjançant la potencialitat que ofereixen aquestes noves tecnologies immersives.
La Cartoixa d'Escala d'Ei és el segon monument que estrena aquesta nova museografia, després que el passat juliol es presentés la del Centre d'Interpretació d'Art Rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, a les Garrigues. A més, està previst que el 2025 Els Ulls de la Història arribi al Centre Romànic de la Vall de Boí, al Monestir de Sant Pere de Rodes i al Castell de Miravet. El passat diumenge va tenir lloc al Teatre L'Artesana de Falset l'acte de cloenda de la 8a edició del Priorat en Persona, que, a banda dels escriptors i adalils, va comptar amb la participació dels membres del podcast literari Gent Random, gravat a Ràdio Godella, al País Valencià. Quim Ruiz i Lourdes Frasquet, ànimes d'aquesta iniciativa, explicaven en declaracions a Ràdio Falset les seves sensacions després de participar en aquesta cloenda del Priorat en Persona.
Per a mi ha sigut una experiència preciosa, la veritat és que tot completament, tot el cada setmana, l'acollida de Roser i tota la gent que hem conegut i l'oportunitat de fer la cloenda, no sé, molt bonica, la veritat.
Sí, ha sigut una gran immersió en una comarca que ens sentim molt pròxima, realment, no només geogràficament, sinó també per maneres de ser i paisatge, i un projecte com Priorat en Persona que ens ha aparegut una preciositat, per tot el que implica i no sé, ens hem sentit molt acollits, la veritat, que ha sigut un honor que contrarem amb nosaltres, que damunt és un projecte que jo crec que quadra molt amb el que és Gent Random i amb el que ens interessa a nivell de literatura, de paisatge, de connexió amb el territori, sí, amb el valor d'aquestes xicotetes coses, de la gent del dia a dia, les seues històries.
Gent Random, que es pot escoltar a les diverses plataformes de streaming, és un podcast que parla de l'actualitat literària, que a la vegada és l'excusa per tractar qüestions diverses que afecten les nostres vides.
Un podcast literari i vital, que parla de literatura, però sempre vinculat al fet vital.
Exacte, un podcast de literatura fet per dues persones que no són professionals d'això, però ens agrada llegir i considerem que és el nostre granet de sorra fer divulgació literària.
Els presentadors de Gent Random han visitat el Priorat aquest cap de setmana, en un moment on la seva terra, el País Valencià, és a les portades de tots els diaris pels devastadors efectes que va causar la Dana d'ara fa unes setmanes i per la mala gestió que en van fer les administracions. Frasquet explica que estan sent moments molt complicats.
Està sent molt dur. Jo visc a València ciutat, no ens ha tocat directament, però sí de molt a prop. És una cosa molt difícil d'explicar, que ens travessa des del dolor fins a la ràbia. Pensem que és una cosa que, si bé la Dana no es podria haver evitat, pensem que, que la majoria de les morts i de les pèrdues sí que podrien haver-se evitat amb una bona gestió que va ser del tot absent. Demanem responsabilitats polítiques. Jo confio que són ineludibles aquestes responsabilitats. Però bé, el temps dirà, em fa molta por que s'oblidi el que ha passat. Perquè, clar, ara està un poc en la primera plana, és com el tema central de conversa, en els mitjans de comunicació, també en les converses diàries, xarxes socials, però això és una cosa que costarà molt de recuperar i pense que és una cosa que no ha d'oblidar-se de cara a la memòria col·lectiva, però també de cara a les pròximes eleccions autonòmiques.
En tot, Frasquet posa de relleu tota la solidaritat que s'ha generat amb els afectats per les inundacions.
Ens quedem un poc amb el que hem contat al programa, que és la resposta del poble, de la gent popular, ha sigut aclaparadora i, bueno, al final jo vull quedar-me amb això.
En aquest sentit, l'acte de cloenda del Priorat en persona va comptar amb una taquilla inversa, que va recaptar fins a 840 euros per a una iniciativa del Gremi de Llibres de València que servirà per reconstruir les llibreries afectades pel pas de la Dana. I seguim parlant del País Valencià, ja que el Consell Comarcal del Priorat va aprovar, en el ple celebrat aquest dilluns, una moció de suport als afectats per la Dana. El text presentat per Junts va ser aprovat per unanimitat després de ser consensuat amb la resta de forces polítiques presents a l'ens comarcal. Així doncs, la moció planteja fomentar la col·laboració i l'apropament amb els municipis del País Valencià i explorar possibles agermanaments per teixir noves vies de suport mutu. A la vegada estableix que el Consell Comarcal promogui i coordini els ajuts i la solidaritat cap al País Valencià. De la mateixa manera, la moció exigeix al govern de l'Estat espanyol la mobilització dels recursos necessaris extraordinaris per poder realitzar les obres i actuacions estructurals en els diferents municipis afectats, així com a transferències directes als ajuntaments i ajudes a empreses, autònoms i particulars per pal·liar els efectes i les pèrdues provocades per la Dana. Finalment, el text exigeix la investigació de possibles negligències i les responsabilitats corresponents a les empreses que no van protegir els seus treballadors i treballadores, així com les negligències polítiques de les institucions valencianes i estatals a l'hora de donar resposta a la crisi derivada de la Dana. L'associació Barreres Fora organitza demà diumenge a Falset la 8a jornada pel Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. Des de 9:45 del matí, els assistents podran gaudir de diverses activitats com jocs, country i ball en línia o una cercavila amb les colles geganteres de Gandesa, Mora la Nova, Mora d'Ebre, Falset, la Mulassa i la Somera i la geganta Valèria d'Olot. Així mateix, també hi haurà una demostració de bòquia, un esport reconegut com a paralímpic, i una actuació del cantant de Miravet, Eric Vinaixa. Barreres Fora és una associació que té per objectiu ajudar a les persones amb discapacitat física a les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. El MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi, torna un any més al Priorat. Del 27 de novembre a l'1 de desembre, el festival recorrerà diversos municipis de la comarca, on, entre d'altres, es projectaran quatre pel·lícules recentment premiades a l'edició del Festival del Penedès, dues d'elles amb els màxims guardons del festival. Per una banda, l'Annata, Gran Premi del Jurat, es podrà veure el dissabte 29 de novembre al Cafè de l'Ateneu dels Guiamets. Aquest documental explica com, en una Venècia esgotada pel turisme massiu i insostenible, una comunitat s'ajunta per cuidar l'única vinya urbana que hi resisteix encara, i fer-ne vi i tenir cura del medi ambient. Per l'altra, Carlos Esteve, La lluita per l'invisible, Premi Bicatalà, és un homenatge a la vida i el llegat de Carlos Esteve, celebrat viticultor i creador del celler penedesenc Can Ràfols dels Caus. La cinta es projectarà el dia 28 al matí al Teatre L'Artesana. Així mateix, també destaca el passi del dijous al Casal Flor de Maig del Marroig, on es podrà visualitzar la pel·lícula El mago del vino, del director David Moncassi, treball que ha merescut el premi al millor documental del MOS 2024 i que retrata les vivències i emocions de Raúl Pérez, el reconegut viticultor del Bierzo, que ha estat escollit dues vegades com a millor enòleg del món. A banda, el MOS també arribarà a d'altres municipis com Ulldemolins, Cabassers i Cornudella. Finalment, el diumenge 1 de desembre tindrà lloc la gala de cloenda de l'edició prioratina del Most, al Teatre L'Artesana. L'acte, presentat per Xavier Grasset, servirà per retre homenatge a la parella Montse Ovejero i Josep Lluís Pérez, als quals es lliurarà el Premi Most 2024 a la trajectòria vitivinícola. A continuació es projectarà O auto das ánimas, del gallec Pablo Lago, un documental que transcorre en una petita aldea de Galícia, on una família viu aferrada a les seves antigues tradicions i creences. Una història d'aiguardent, memòries, identitats, rituals i retrobaments. Aquest cap de setmana se celebra Santa Cecília, patrona dels músics, i la banda de música Vila de Falset aprofitarà per cloure la celebració dels seus 50 anys. Per parlar-ne una mica, hem convidat a l'Adela Margalef, presidenta de l'Associació Musical, i a la Dolors Vilalta, membre de la comissió organitzativa dels actes del 50è aniversari de la banda. Un dels moments més especials d'aquest cap de setmana, no?, serà el concert de Santa Cecília.
Doncs sí, de fet comencem al matí també, comencem amb lo que ja és tradicional.
Sí, anar a buscar els músics a les seves cases, que és una cosa emocionantíssima, jo cada any ploro, però perquè... I enguany doncs, hi ha dos nenes, noies d'aquí a Falset, la Carla Marco i la Marcela Cortés, que els anirem a buscar doncs, cap allà a les 12 del migdia, i després suposo que farem una miqueta de tomb també pel poble, no sé, i acabarem a la quartera?
Exacte, sí.
Doncs... És de les festes, vull dir, bueno, per mi, més entranyables perquè doncs, vas a buscar nous músics, que això ja és important i bueno.
I la banda creix, no? Això
exacte,
vol dir que la banda creix,
sí, sí.
I que bueno, doncs podem seguir celebrant que tenim una banda i que és un gran patrimoni per la comarca i per Falset.
Uh-huh. Ara ho deies, no, Dolors, és una festa que és molt emocionant. I també és molt tradicional ja, perquè
sí,
fa molts anys que es fa.
Sí, ara això ja potser es fa quasi 40 anys, perquè crec que els 37 o 38 anys crec que es fa així per Santa Cecília,
ah,
perquè abans doncs, feia per Setmana Santa i tot això, no? Sí.
Uh-huh. Val, i a la tarda hi haurà el concert de Santa Cecília.
Exacte.
Que comptarà amb les actuacions de la coral, del grup instrumental, de la banda i també de la banda dels 50 anys.
Exacte. Aquest serà un dels plats forts del dia perquè doncs, ens fa molta il·lusió que, doncs, que ens acompanyin els de sempre, no? Que són la coral, el grup instrumental, la banda actual, però també que ens acompanyin els que ja han format part de la banda doncs, durant aquests 50 anys i s'han apuntat al voltant de 50 músics, uns 45, ara no els tinc del tot clar, però uns 50 quasi bé, i estem molt contents perquè s'ho han agafat amb molta empenta, amb molta... No?
Amb molta il·lusió. Els veus l'altre dia ensejant, és que semblava... Vull dir, vam passar un cap de setmana ensejant, però festiu, perquè
sí,
s'ho van prendre molt, no sé, molt, molt bé i amb moltes ganes, i alguns venien de fora, vull dir, de poble de lluny una mica, i bueno... És d'agrair, això.
Sí, la veritat és que hi ha molta il·lusió, va sonar molt bé, creiem que serà doncs, un concert també per recordar, no? I la veritat doncs, que l'esforç doncs, valdrà la pena i creiem doncs, que li agradarà a la gent poder també reviure peces que ja s'han tocat i veure gent a l'escenari que normalment doncs, o que actualment no hi són, doncs això també és una il·lusió per famílies, per ells mateixos i serà motiu.
Mm-hmm. Perquè hi ha 50 músics, exmúsics, doncs, entenc, més la banda actual.
Exacte.
Això suma un total de...
Som uns 90 i algo músics a l'escenari.
Gairebé un centenar de músics de l'escenari.
Sí.
Val. A banda del concert, a la nit ja l'associació musical ha organitzat un sopar de germanor i una festa per acabar de celebrar doncs, aquests 50 anys de la banda.
Sí, mira, això ens va ser una proposta de la Junta per fer una cosa així una mica diferent, per fer una cloenda bonica, estar junts. El sopar normalment no ho fem, no és una cosa que fem i per fer-ho diferent doncs ens hem engrescat i tenim uns 180 sopars per servir el dissabte. Llavors és superbonic poder estar allà, compartir una estona fora de l'escenari, que també és un moment important, no? I que realment és el que diem sempre, que la banda són les hores de música, però també són les hores, no?, que hi ha després i de convivència i de sopars i de gresca. I mira, doncs aquí doncs estem molt contents de la rebuda també, perquè... doncs 180 persones sopant està superbé, estem molt contents, i llavors ja després la festa, no?, que al final vol tancar d'una manera doncs, una mica, no?, com Déu mana, que diria jo, i celebrar-ho ja del tot, no?, i contem amb un DJ que ambientarà una mica la nit després del sopar, que és l'Eloi Giral, que ens ficarà així música dels anys 80, 90, una mica per totes les edats. Llavors donarem pas a Primera Cita, que és un, bueno, i el coneixeu perfectament, grup local, que part dels músics que hi toquen doncs, s'han format a la casa, no?, a l'escola, han tocat a la banda, això ens feia especial il·lusió. I finalment acabarem amb DJs Bonkers, que són ja coneguts al territori per les festes que fan i és una petició dels joves de la banda que vinguessin ells, o sigui que creiem que serà una festa també una miqueta per tothom i també estem molt contents i esperem que surti molt bé.
Uh-huh. I ja per acabar una última pregunta, aquest cap de setmana és l'acte se clou la celebració del 50 aniversari de la banda. Quina valoració feu de tots aquests actes que heu organitzat durant tot l'any i també de la rebuda que ha tingut al poble, doncs?
Mira, la comissió aquesta que hi hem format, la Maite, l'Adela, la Maria Josep, tu inclús, perquè també mos has ajudat molt. El Pep uh-huh. i la Núria, i una servidora, doncs jo trobo que, clar, com que hem sigut gent de diferents edats, ha anat molt bé per preparar moltes coses i crec que tot ha sortit, però perfecte. Xerrades, concerts, ara la festa, vull dir, clar, hi ha hagut un moviment d'aquestes persones i després que ens han ajudat doncs, altres, que jo trobo que ha quedat un any perfecte, bueno, per mi.
Sí, la veritat és que s'ha fet molta feina i si no hagués sortit res del que ha sortit i crec que s'ha fet una feina doncs, proporcionada també durant l'any, no?, amb les xerrades, el podcast, van vindre els alemanys, en l'homenatge que van fer el dia 5, bueno, tota una sèrie de coses que si n'haguessin pogut fer més, sí, menys, vull dir, al final... som els que som, anem treballant, el que hem fet ho hem fet amb molta il·lusió i amb ganes i crec que ha sortit rodó i la gent també ho ha viscut, no? Perquè també el Cercavila va anar molt bé dels 50 anys, amb també antics músics, la gent va flipar i nosaltres també des de dins, no, Dolors,
sí,
que ens va agradar.
És que la gent encara t'ho diu ara, després que hem passat 3 o 4 mesos encara recorden aquella pujada a la quartera, que no s'acabava mai d'entrar, perquè nosaltres, jo, per exemple, vaig a la primera fila i no tenies... És que miraves darrere i no veies el final dels clarinets i de les flautes, impossible veure'ls, vull dir que... I la gent molt contenta i els músics també, vull dir que jo també em vaig quedar sorpresa de que hi hagués tanta participació perquè doncs, s'ho van prendre amb moltes ganes i molts que et deien, no, és que no hi puc ser, algunes que m'han dit... que han tingut nens entre aquest temps i tampoc no han pogut vindre. Vull dir, sé que m'ho han dit algunes, que oh, és que estic esperant. I, vull dir que hi ha hagut, n'hi va haver molta de gent, però encara n'hi hauria hagut més.
Hi ha hagut il·lusió, no? Hi ha hagut il·lusió per part de tothom. Molta. I la rebuda de la gent també ha sigut maca. Mm-hmm.
Mm. Bé, doncs, moltes gràcies a les dues per haver passat per aquí, per la ràdio, una vegada més.
Gràcies, Manel.
Esperem que aquest cap de setmana pues, sigui tot estupendo i el 50è aniversari de la banda pues, quedi en el record de tots i totes.
Moltes gràcies a tu, gràcies. Manel.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu jugava el passat diumenge al camp del Constantí. El maig va començar amb els locals avançant-se al minut 3, però els falsetans no es van arronsar i van poder capgirar el marcador gràcies a dos penals que va transformar Hisham Bouaka. El Constantí, però, va empatar novament el maig i així es va arribar al descans. Ja a la segona meitat, en Sumana Conté va aconseguir el tercer per al Falset. A partir d'aquí, però, una baralla entre els jugadors dels dos equips va fer que l'àrbitre decidís suspendre el maig i, per tant, a hores d'ara, ningú s'emporta els 3 punts. En aquesta jornada, el Falset rebrà el Costa Daurada, avui a 4:45 al Nou Domènec Aragonès. El Porrera, per la seva banda, va perdre per 2-3 a casa davant de la Selva del Camp. I és que els del Baix Camp es van avançar a la primera meitat amb 2 gols. Al segon temps, però, els porrerans van reaccionar i van aconseguir empatar el partit gràcies als gols de Mohamed Diakate i Marc Tarés. En els últims minuts del maig, però, la Selva aconseguia el gol de la victòria i els 3 punts. Així doncs, el Porrera cau fins a la 7a posició a la classificació amb 7. Aquest cap de setmana, els prioratins juguen el camp al camp del Miami avui a les 8. En futbol sala, aquest cap de setmana es disputava la primera fase de la Copa Tarragona, amb la presència dels 4 equips prioratins, que van aconseguir un pòquer de victòries. El Priorat Nord va eliminar l'Aleixar en imposar-se per 3-4 gràcies als gols de Pol Xitxercha, Iago Prada, Adrià Oliveres i Miquel Baiget. També va guanyar el Capçanes, que es va imposar per 10-9 al Móra la Nova. El partit va estar molt disputat i no es va decidir fins al final, quan un darrer gol de Joaquim Torné va classificar els capçanets. També van passar de ronda els Guiamets i el Marroig. Els guiametans van superar el Flix per 6-4, gràcies als gols d'Aleix Martí, Oriol Pena, Aitor Giné i Xavier Carmona, mentre que el Marroig es va imposar el Batea per 4-3. Pels marroixans van marcar Arnau Vidal, Bernat Fernández, Daniel Caballero i Bilal Afarfak. A banda, Guiamets i Marroig van disputar el divendres passat el partit que es va ajornar fa unes setmanes a causa de la pluja. I en aquesta ocasió, el derbi va decaure de la banda del Marroig, que va guanyar els guiametans per 6-4. Amb aquest resultat, el Marroig es col·loca segon a la classificació amb 12 punts, els mateixos que el líder, el Maspujols. Els Guiamets, en canvi, és desè amb 3, amb un balanç d'una victòria i 4 derrotes. El Capçanes és 11è, també amb 3 punts, a falta de disputar 2 partits ajornats. Aquest cap de setmana torna a la competició de Lliga. A primera catalana, el Priorat Nord visitarà la pista del Vila-rodona demà a les 6. A segona, el Marroig jugarà avui a les 6 a casa davant del Vinyols, mentre que els Guiamets rebrà demà a les 12 al Botarell. El Capçanes jugarà també demà a partir de les 6 a la pista del Reusbé. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes es desplaçarà fins a Golmés. El partit es disputarà aquesta tarda a partir de 6:15. Per la seva banda, el Priorat Nord, igual que l'equip masculí, jugarà a la pista del Vila-rodona. En el seu cas, però, avui a 6:45. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana, la característica de la qual és que no hem tingut precipitacions i el fenomen més important ha estat el vent. També ha bufat amb bastanta intensitat de procedent nòrdic, nord-oest i en alguns moments del nord, que ha provocat doncs, aquesta situació molesta, ventosa, que feia dies que no teníem. Una situació que aquest cap de setmana sembla doncs, que desapareixerà. Els vents del nord a poc van desapareixent i demà donaran pas als vents del sud, que faran pujar les temperatures d'una forma molt marcada. Els propers dies de la setmana vinent sembla que tindrem estabilitat i temperatures superiors a les normals. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1622, hi havia aiguats de fortes tempestes a Girona, de tal manera que es va desbordar el riu Muga i la plana de Roses es va convertir en un gran llac.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us deixem ara amb un nou programa del Cataclà, Clar i Català. En aquesta ocasió parlarem de l'ús de la llengua en l'àmbit del comerç i l'empresa. Nosaltres tornem la setmana vinent. Fins llavors, que vagi molt bé.